Hola, com esteu? Benvinguts al Propòsit. Hi ha persones que consagren la seva vida a fer, a dir, a explicar, a combatre alguna cosa. Persones a les qui val la pena escoltar. No necessàriament per compartir-hi opinions o experiències, sinó perquè escoltar-les enriqueix, provoca i ens ajuda a definir la nostra opinió sobre el món que ens envolta. Són les persones amb qui ens agrada compartir. El Propòsit.
El Propòsit, amb Pol Marçà.
I aquesta setmana ens acompanya l'Enric Canet, que és el director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants.
L'Enric Canet és un dels millors exemples d'algú que ha dedicat la seva vida als altres. Quan el tercer sector existia però no tenia nom, ell genera una part fonamental de profunda vocació humanista i espiritual. El seu esforç per fer créixer i donar a conèixer el Casal dels Infants l'ha convertit en una referència. El 1983, un grup de veïns i veïnes del Raval, amb l'ajuda d'altres persones, van crear aquesta institució. Avui, 39 anys després, han ajudat 40.000 infants i joves i les seves famílies a tirar endavant i, sobretot, a tenir un futur. La pobresa ha canviat de cares i de perfils, però continua arrelada estructuralment en una societat. Actualment, només al barri del Raval de Barcelona, més de 2.200 persones s'involucren en les activitats que el Casal dels Infants tira endavant.
Enric Canet, benvingut i moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres i a Ràdio Estel.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort que trobis el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull que el sol faci el dia molt més llarg i així robar tens el temps d'un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren tot el fruit que et pugui donar.
Estic molt content avui de poder mantenir aquesta conversa amb l'Enric Canet. Com va això, Enric? Com anem?
Bé, bé, mira, pel casal, treballant.
Sempre enfeinat, sempre treballant, sempre amb força. Enric, d'on surten les forces després de tants anys per tirar endavant?
Ai, no. Suposo que surt de les persones que m'envolten, eh? Vull dir que a vegades és més la gent que està al voltant que et fa tenir força que tu mateix, no? Això és el que t'aguanta.
Ara estàvem escoltant aquesta cançó del Lluís Llach. No sempre pensava que és una cançó, diguem-ne, que té una música melancòlica, una lletra que té aquest punt també melancòlic, però que és també un gran cant a l'esperança de futur, no? El poder-li dir a algú, escolta'm, arribat a aquest punt, que tot et vagi molt bé, no? Que aprofitis tot el bé i tot allò millor, diguem-ne, que t'he pogut anar donant jo i que a partir d'aquí puguis tirar endavant una vida per tu mateix.
Sí, jo suposo, i a més és que el mateix Lluís Llach és un exemple amb el mateix que deies al principi, no? Potser estar no a favor d'ell, però és una persona d'una constància i una fidelitat total, no? Vull dir que és una persona que val la pena.
Quan es lleva cada dia l'Enric i Canet i se'n va cap al casal dels infants a treballar i pensa en la realitat, diguem-ne, que haurà de gestionar el dia a dia, quantes vegades es planteja, ostres, què ens passa, no?, com a societat, que tinguem tant i que jo hagi de treballar en això cada dia?
Bueno, això que dius és el que ens passa sempre, 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 perquè el tema fonamental no és que hi hagi pobresa, és que hi ha desigualtat, aquest és el tema greu, no? Que hi ha uns que en tenen molt, que cada vegada en tindran més i els altres no tenen res, no? I aquesta mena de cosa, suposo que lligat al que m'has preguntat abans, Pol, què t'aguanta? Doncs a vegades la revolta, no? I això de dir, no pot ser, i una mica posar-se al costat dels que se senten humiliats i dir, escolta, això no pot ser.
Tu deies que ara hi ha aquest problema, no?, que segurament no és tant la pobresa com la desigualtat. El problema és que nosaltres, en la nostra societat, això s'està solapant, no? És a dir, segurament la crisi actual està agreujant aquesta desigualtat, però clar, ho fa sobre la base d'una societat que té una pobresa estructural que ronda, què, el 25, el 26%, i que no hi ha manera de fer que aquesta taxa de pobresa baixi.
No baixa perquè, clar, fonamentalment, no és que els pobres baixin més perquè van baixant, però vaja, és perquè els rics van pujant molt i com que la pobresa o la dada de pobresa es calcula per la mitjana i la mediana, diríem, dels ingressos, la renda familiar disponible, llavors vol dir que uns sempre es queden molt més enrere. Perquè si tu parles amb els grans teòrics del neoliberalisme, et diuen, no, és que ara es viu molt millor que fa 50 anys, és veritat, globalment, diu, és que ara no hi ha tanta gent que passa gana, perquè això s'ha anat solucionant, sí, però a força de que uns encara guanyen més, no? I qui acaba perdent? Els pobres, per un cantó, i en aquests moments els que estan perdent molt és el medi ambient, és la terra, no?, la que perd. I això no ho tenim en compte, no? Perquè aquesta gent es va fent rica a costa del treball dels altres.
Sobretot perquè aquest és un plantejament social que és molt perillós, no, Enric? És a dir, ve a ser com el plantejament de la teoria del mal menor, no? És a dir, sí. Vivim millor i sí, el preu que ja estem pagant és que potser hi ha aquesta quarta part de la gent que no pot seguir el ritme, però ho compensa el 75. Clar, això és molt dur, diguem-ne, de reconèixer, i al final enquista, que és el que ens ha acabat passant, no?, en part, que és que enquista una realitat que és insostenible.
Bueno, però a vegades, com que estem en aquesta situació de societat que ens condueix a l'individualisme, a viure fora de la realitat, vull dir, és viure de la informació i no pas de la realitat, no? No vivim la realitat. Llavors, si visquéssim la realitat i veiéssim la realitat de la gent que pateix, no és una informació que surt als mitjans, és que hi ha gent que li costa arribar a final de mes i sobretot en aquests moments hi ha molta gent que està al límit de que el facin fora de casa seva. I això, aquest fet, no en som conscients de lo dur que és, no? Per als infants que de sobte diuen, van a l'escola i diuen, no sé si quan torni tindré casa o no tindré casa. La casa és molt important, la llar, no? La protecció, el sentir-se protegit, això és molt dur quan un nano està en aquest límit.
Al final és la base de tot, no? És a dir, segurament quan això falla o quan això trontolla, res és sostenible.
Exacte. I quan fallen les coses bàsiques, gens, no? I que no som capaços de posar-nos a la pell dels altres, no? A mi em fa gràcia a vegades quan vas pel carrer i veus dormint gent tirada al carrer, que cada vegada n'hi ha més, que dius, bueno, què ho fan? Perquè és divertit dormir a l'aire lliure, no? Prefereixen dormir aquí que en un hotel de 5 estrelles, no? Per lo vist, perquè els agrada. Jo crec que és que no fem cada vegada que hi ha un gest d'aquests, una situació d'aquestes, hem de ser capaços d'aquella frase, ja sé que és molt dur, és així dir-la així, però és vaya mierda.
Ah.
I si no som capaços de dir-ho malament.
El que passa que hi ha una realitat que segurament és la que més està colpint a la gent ara, més enllà, diguem-ne, de que amb aquesta nova crisi o subcrisi fruit de la pandèmia, que segurament un dels problemes és que l'hem encavalcada amb l'anterior, no? I l'acabarem allargant doncs, una mica més del que pertocava, és, un, que aquesta situació de problema econòmic està començant a afectar moltes famílies que mai abans s'havien trobat en aquesta realitat, d'una banda, i de l'altra, que la pobresa és tal que s'està tornant a veure als carrers d'una ciutat com Barcelona, per exemple, d'on havia desaparegut, no perquè no hi fos, sinó perquè s'havia aconseguit invisibilitzar i ara està tornant.
Sí, està tornant i es veu realment amb tota la seva duresa. I jo crec que no som capaços, el que deies abans, Pol, d'entendre que ens pot passar qualsevol això. I que, perquè tenim la sort de més o menys les xarxes, però quan es comencen a trencar les xarxes i el que ens dona suport, pots caure fàcilment. Vull dir que estem en una línia molt fina de caure en situacions de pobresa bastant importants, perquè molta de la gent que està al carrer era gent que està en una situació molt normalitzada fa poc temps. No?
Amb què us esteu trobant vosaltres quan obriu les portes dels vostres locals? Cada dia i us va arribant gent nova, Enric, què us esteu trobant?
Bueno, la gent nova fa el que pot i llavors, clar, evidentment molta d'aquesta gent nova ve d'unes situacions dures, molt, molt dures, no? Hi ha molta gent que està arribant de Síria en aquests moments, clar. Arriben aquí i el que poden és refugiar-se a casa d'algun amic, d'alguna persona, d'algun parent que tenen de Síria que viuen aquí. Per tant, s'amunteguen, viuen pitjor. Per ells, clar, no es queixen tant perquè finalment surten d'unes situacions molt més greus, però dintre d'un temps, evidentment, això els seus fills no ho trobaran lògic perquè la seva situació serà molt insostenible comparada amb la situació d'altres companys, no?
Clar. Vosaltres aquest any 2022 l'acabem de començar, estem tot just a mitjans del mes de febrer. Esteu acompanyant cada dia, que són 6.000 persones aproximadament,
sí,
entre nens, joves,
6.000, sí.
Les seves
Diríem
famílies.
Diríem al llarg de l'any,
Sí, sí, sí.
6.000 seria al llarg de l'any, sí. En números, diríem, en fitxa, tenim, no les famílies, ells directament, mares, nanos, joves, que hem anat tractant durant un any, se'n van cap als 6 i passen de 6.000.
Clar, és que estem parlant de persones que si no estan ja estan al límit de caure en l'exclusió social o que quan arriben a la vostra porta, malauradament, és que ja hi han entrat pràcticament.
Bueno, tots han entrat en una situació de pobresa, tots els que tractem estan en situació de pobresa i alguns d'ells tenen uns elements d'exclusió social, de problemàtiques socials molt importants. Clar, hi ha, en aquests moments un tema molt important és el tema de l'emocional, no? Hi ha gent que està en unes situacions de tensió emocional molt, molt, gran, molt grans, no? Per què? Perquè no tenen, perquè estan en un lloc que saben que d'un moment en altre els faran fora de la casa, perquè no troben treball, perquè o estan a cases amb altra gent i conviure amb altra gent sempre és molt complicat, perquè els hi costa tirar moltes coses endavant, no? I, per exemple, ens trobem moltes vegades amb els adolescents que es refugien amb les maquinetes. Això és molt greu, però és que queden tancats en un món de maquinetes perquè viuen a l'altre món, no? El metavers que diuen els de Facebook, no? Bueno, doncs sí, segurament viuen en un altre món, no?
Entre altres coses, perquè segurament és un món on no hi ha problemes, no? On no tenen problemes i on s'aïllen també de la realitat que els envolta.
Exacte, és que aquest és el problema, que la seva realitat és tan dura que prefereixen viure en una altra realitat.
Abans estava repassant algunes de les dades, parlàvem ara dels índexs de pobresa, de l'exclusió social, de les desigualtats, no? El casal dels infants, com diu el nom, evidentment treballeu bolcats fonamentalment en el cas dels nens i les nenes, i a partir d'aquí, evidentment, l'acompanyament a les famílies i a ells mateixos, no? a mesura que es van fent grans, però clar, si la situació de pobresa és delicada a casa nostra, en general, quan un es fixa en els nens i les nenes, aquesta situació de pobresa o d'exclusió social, ostres, està arribant a unes cotes que feia molts anys que no es veien, Enric. Molts.
Sí, perquè clar, tots els nens i nenes són d'unes famílies que tenen nens i nenes, i avui en dia moltes famílies d'immigrants que són més aviat joves respecte a les famílies d'aquí, no? Clar, tenen fills. I llavors, clar, els fills d'una família amb exclusió social estan exclosos.
Ah, però és que estem difícil. Parlant pràcticament d'un terç, no? Si mirem l'estadística, diguem-ne, nens que estiguin en aquesta situació de l'exclusió social, d'aquesta pobresa severa, clar, és un de cada tres, és molt això.
És molt, perquè és el futur aquesta gent, no? I són els que ens hauran d'ajudar al futur. I si no els ajudem, potser es trobaran que no poden confiar en aquest país, i això és molt greu, perquè és el seu país.
Clar. Tu feies referència abans que normalment hi ha persones que estan en una situació que és tan delicada, diguem-ne, en què quan se trenca la xarxa ja pràcticament no et queda res. Són persones a les quals l'última xarxa que els queda normalment és la família, no? Justament, és l'únic que els queda que els pugui ajudar, i per això quan el que hi ha trontolla també és aquell pis, no queda res, no?
No queda res. I per sort, moltes d'aquestes famílies que arriben d'altres països tenen una cohesió familiar molt important, a vegades a costa d'uns certs patriarcalismes, eh? També això és veritat, perquè la que finalment pateix, com sempre, és la dona, no? Però almenys hi ha una cohesió que almenys es mantenen i s'aguanten per això, i moltes vegades penses en famílies que dius, com poden resistir, com poden viure fins a final de mes, bueno, perquè van traient ajuts d'un familiar, de l'altre. Amb això són capaços de ser més, de compartir més, de ser més generosos entre el clan. Clar, fora del clan ja no, però dintre del clan són més generosos.
Clar, vosaltres teniu aquests pràcticament 40 anys d'experiència amb la feina que feu a l'entitat, després la repassarem una mica. A dia d'avui, quan estem parlant de nens, Enric, quina és la feina que feu amb ells? En què és en allò que més els podeu ajudar perquè aquests nanos puguin tirar endavant, puguin mantenir uns estudis que evidentment és una part fonamental? En què i com els ajudeu?
Mira, el primer projecte que esperem que en un termini curt l'acabem d'una vegada és el projecte de 0-3 anys. Aquest és imprescindible. Nosaltres treballem amb la mare, amb el nen i amb la relació materno-infantil, però clar, el 0-3 és el que fa la desigualtat més important a la nostra societat. Quan un nano als 3 anys arriba a P3 i no ha tingut un suport de llengua, de seguretat, d'entorn, ja entra en una situació de desigualtat respecte als altres nanos. Llavors, nosaltres fem un projecte vincles que treballen amb 0-3, ja veurem, ara diu que la Generalitat almenys farà el P2.
El
no?
P2, llavors... és el que anava a demanar, no? Això suposo que és un pas molt important, no? En aquest sentit, ho dic perquè hi ha entitats com la vostra que podeu estar fent aquesta feina ingent, però si després en l'ensenyament públic no hi ha un recolzament clau en aquest sentit per facilitar-ho, ostres, tot queda una mica coix, no?
Totalment. I són ells. Vull dir, jo crec que és un tema, el 0-3 ho ha d'assumir la societat. És més important a vegades el 0-3 que el 12-16. Vull dir, és que a vegades no ens adonem que és precisament el pal de paller de l'estructuració de la personalitat, de la seguretat, de les relacions humanes, etc. No? Llavors, estem treballant amb aquest, suposo que d'un dia a l'altre, per el que sembla, ja almenys el P2 s'agafarà, per tant, ens quedarem amb 0-1 i ja està, ja seguirem. I després, a partir dels 3 anys, sí que tenim els centres oberts, de 3 a 16 anys, on els nois i noies venen i els nens i nenes venen a les tardes, però a la vegada de venir a fer activitats a les tardes, que són, evidentment, poc escolars i molt de relacions entre ells,
Sí.
molt de les emocions, molt de conèixer el país, molt de conèixer la llengua. A part, treballem conjuntament amb els serveis socials, a l'escola, la família, perquè tirin endavant. Per tant, hi ha un treball de seguiment d'aquests nens i nenes, d'aquests joves, fins als 16 anys. I a partir dels 16 anys sí que treballem amb joves, tant en temes de reforç escolar com amb activitats de joves que els ajudin a relacionar-se més entre ells, a fer projectes, i després tenim tots els projectes d'inserció laboral.
Estem parlant al final d'una tasca que és de llarg recorregut, però que segurament la paraula clau és la socialització, no? De donar-los en aquests nens i joves a mesura que van creixent les eines per poder obrir-se un camí, no? En aquesta societat de la manera el màxim d'autònoma possible.
Exacte. Que siguin autònoms i això es farà. L'eina primera més important és que se sentin acompanyats. I que quan un nano se sent acompanyat pot treure totes les seves energies si, a més, el fas veure que confies en ell i que té totes unes potencialitats que seran molt importants. Llavors, això sí que és molt important. I el casal és el que ha fet sempre, no? Com tu em deies, fa molts anys que el casal existeix, fa molts anys que hi som aquí dintre i coneixem nanos que han sortit del casal i molts d'ells vas veient que es van estructurant a la societat i que van situant-se, no? I això és molt important perquè veus que hi ha futur. Si els ajudes, si els fas costat, hi ha futur.
No, i sobretot aquesta capacitat que teniu d'acompanyar-los en tot aquest procés, no? Perquè després tu parlaves dels joves de 3 a 16, després la formació també des d'un punt de vista professional a partir dels 16, perquè acaben entrant en un segment de població, els que tenen 16, 17, 18, no sé, fins als 25 o 26 anys, per entendre'ns, no? En què l'entrada al mercat laboral és molt complicada, no? N'hi ha molts aquí els costarà trobar feina, que quan trobin una feina segurament aquesta feina serà precària i que, com tots els joves, pensaran, ostres, no me n'acabo de sortir en aquest món d'adults, però això en ells és especialment delicat, no? Perquè venen d'una infantesa i d'una joventut i adolescència que ja ha sigut molt dura i que, per tant, el desencant és molt perillós.
El desencant és perillós i després en aquests àmbits hi ha uns nivells ja superiors, com dius tu, a partir dels 20-25 anys. Clar, moltes vegades si tu penses en la teva formació, Poli, com tu t'has anat desplegant a la vida, també ha estat tan importantíssim les xarxes familiars,
Clar.
socials, d'amics, de relacions, que t'han ajudat a tirar endavant i aquesta gent en aquests àmbits ja no els tindrà. Vull dir que quan treguin una i puguin, si arriben a tenir algun grau universitari, tampoc els hi serà tan fàcil trobar treball, perquè el treball moltes vegades es troba gràcies a xarxes, a contactes, amb relacions, no? I ells no tenen aquest àmbit que has tingut tu, que he tingut jo de relacional, no?
No, no, i tenen a més aquest concepte de la racialització que malauradament encara hi ha al mercat laboral, no? A casa nostra,
Exacte.
diguem-ne, que a vegades ens omplim molt la boca de com hem millorat, de com ens hem obert, de com hem naturalitzat, diguem-ne, el fenomen migratori a casa nostra, però després la racialització, malauradament, continua estant a l'ordre del dia encara en moltes feines.
Amb moltes. I llavors aquí sí que costa. Esperem que sigui una qüestió d'una generació. Mira, els que portem al casal tants anys, que jo crec que ara estem veient la tercera generació dels que vam tenir, doncs, home, jo crec que va millorant la situació, va millorant. Llavors esperem que millori encara més.
Avui estem compartint aquest propòsit amb l'Enric Canet, que és el director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants, una conversa que hem arrencat escoltant a Lluís Llach i que pot continuar, per exemple, amb Joan Dausà per parlar a partir d'ell, també de la relació nostra amb el nostre sud i especialment amb el Marroc.
quan veu un cos que cau, un altre cos que cau, i la mort amb un gust de sal s'escola molt avall. I al fons els peixos cor glaçats imploren pietat. I Neptú, impotent, abaixa el cap, fa tant de mal, però és llei de mar. No entenc aquests humans, 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 no entenc aquests tants cops va dibuixar, se l'emporta quan ja tot ha passat. I el mar és un mirall i es fa un silenci llarg i blau.
Joan Dausà, cantant-li aquest com plora el mar al, al Mediterrani, Enric, aquest Mediterrani que malauradament s'està convertint en aquest cementiri de pobresa, no? De projectes vitals, de persones que malauradament també molt sovint enganyades agafen aquest camí tan, tan perillós, demostradament tan perillós en diversos punts de la Mediterrània. Quant de temps fa que dura i com de malament ho està gestionant la societat europea, eh? I fixa que aquí ja, Enric, jo elevaria la mirada a Europa, perquè no és només un problema ja espanyol o de l'estret, no? És un problema global europeu.
És global. Mira, nosaltres els primers casos que ens hi vam trobar va ser el 1999. Clar, en aquells moments l'estat espanyol ja havia consolidat l'economia, o bueno, va consolidar gràcies a la bombolla immobiliària.
L'economia del totxo, va ser el reclam.
Exacte, va ser el reclam. Llavors nosaltres comencem a trobar nanos, o va ser uns articles precisament al diari Avui que diuen, escolta, que hi ha nanos sota el pont de Marina i hi ha nanos a la plaça Catalunya. Llavors, a partir d'això, van començar a reaccionar a l'administració i nosaltres hi vam començar a treballar amb aquests nanos de carrer, que els teníem al casal, recordo, l'any 1999 ja. Ells dormien al carrer i de dia venien al casal, es dutxaven, es canviaven la roba... Tornaven a dormir una mica perquè la nit no havien pogut dormir, evidentment menjaven i els havíem de tornar al carrer. Eren situacions molt dures que teòricament havien de ser molt, molt, molt provisionals i al final s'allargaven mesos. De tota forma, això semblava que s'havia arreglat. Després van ser aquests, eren nanos fonamentalment del Magrib, sobretot del Marroc, i després van començar a arribar nanos de subsaharians, no? Després semblava que les coses es anaven arreglat, però clar, últimament s'han tornat a disparar, no? I això no pararà, no pararà. Al contrari, anirà més.
Bàsicament perquè venen de països on, malauradament, la situació és tan i tan i tan complicada, no? Que fins i tot una travessa del Mediterrani, com sovint els acaben proposant, continua sent una alternativa millor a allò que consideren que els espera, no? Si no decideixen embarcar-se en aquests viatges. Jo crec que hi ha una cosa molt interessant. Ara hi feia referència a aquest any 1999 en el qual comenceu a treballar el casal dels infants, tradicionalment el casal dels infants del Raval, que se'n deia, no? I que al final va acabar perdent també aquesta part del Raval, bàsicament perquè vosaltres vau començar també en el seu moment entendre que la vostra feina podia ser útil i que era necessària a molts llocs del país, i de fet, evidentment que treballeu encara al Raval, però també ho feu, em sembla, a Badalona, no? Els barris com el de Besòs, sí. La Mina, o a Salt, o a Santa Coloma de Gramenet, o especialment aquí al Marroc, no? Que també és una mica on volia arribar-hi, perquè jo crec que allà és on també veu entendre, Enric, la importància de treballar en origen, no? De poder-los ajudar aquí, evidentment, quan arriben, però també intentar-los ajudar allà, no? D'allà on intenten sortir.
Sí, mira, allà treballem diferentment que els projectes que treballem aquí, perquè aquí treballem directament amb els usuaris, amb les famílies.
Mm-hmm, sí, sí.
Allà treballem amb les entitats que hi treballen. Allà també hi ha un teixit associatiu molt potent, precisament, que intenta ajudar, no? Llavors el que fem nosaltres és ajudar aquest teixit associatiu, perquè clar, tampoc tenen molts recursos. Els ajudem a tenir recursos, a organitzar-se, perquè almenys fem alguna xarxa que suporti la situació i que els nanos no es vegin forçats a immigrar. No? I això s'ha fet molta feina. I ara la darrera feina que estem fent va lligat amb el que tu explicaves, que és RACIF, que és un projecte que va fer una anàlisi. Primer un antropòleg va fer una anàlisi dels joves que estaven al port de Tànger, que eren uns 400 sí. joves que intentaven emigrar. I aquest treball que s'ha fet es va fer allà, s'ha fet ara també, o ja es va fer fa un temps a Barcelona, no? Amb els joves que arribaven aquí. Llavors s'està veient el perfil, les necessitats, com es pot treballar amb tot aquest col·lectiu. La idea és seguir fent-lo, el projecte RACIF està totalment en marxa per anar fent treball en altres llocs en la mateixa mesura, no? O treballem als dos cantons de la Mediterrània o malament.
Clar, és que a més s'estava pensant en Tànger, per exemple, els qui, per qüestions, jo, en el meu cas, per exemple, de feina, he hagut de conèixer aquella zona i un dia descobreixes, per exemple, el que implica per una ciutat com Tànger tenir Ceuta a tocar, no? Que és una cosa que des d'aquí la distància segurament no, jo com a mínim no n'era conscient, diguem-ne, fins que ets allà, no? I veus aquella carretera i aquella autopista, diguem-ne, també arreglada, que està allà a tocar i que hi ha aquella tanca i la diferència que hi ha entre viure a un costat i a l'altre de la tanca, no? I segurament allà es comencen a entendre moltes coses. O recordo quan no fa ni un any, no? Per exemple, hi va haver-hi aquell pas massiu de nens, ho recordaràs, en aquella sí, tanca de Ceuta, molts d'ells de Tànger, amb aquell engany, no? En el seu moment de aneu-hi que hi ha Cristiano Ronaldo i el podreu veure, no? Jugar a futbol.
Sí, sí, hi ha molts... Aquesta imatge que dius... que recordo un nano del casal que encara ens fa de tant en tant algunes xerrades d'escola, el Xaca, i que diu això, no? El que tu dius, ell era de Ghana, d'allà baix, i li van dir, vine a dalt, vine a Espanya. I ell va pensar, bueno, Espanya deu estar aquí com aquí mateix. I jo vull veure, i en aquell moment era precisament, ell era el Xavi, no? Com a jugador volia veure el Xavi, i volia conèixer el Xavi, no? I va dir, bueno, me'n vaig. Se'n va anar i va estar mesos fora fins que des del centre que el van agafar de Ceuta van trucar a la família i li diuen, escolta, com pot ser que hagueu deixat anar el nano? Diu, no l'hem deixat anar, es va escapar, vull dir, se'n va anar i ell exactament un dia va i se'n va. Sí. Perquè l'altre li va dir de marxar i se'n va anar amb ells, simplement per anar a veure el Xavi, perquè creia que allò era allà mateix.
L'Enric Canet, Enric, quants anys fa que ets al casal? Des de l'inici?
Sí, no, el casal és molt més antic, ja sabem que és molt més antic del que sembla. Encara és possible que aviat... o sigui, és molt antic el casal. Llavors, jo arribo al casal el 92.
El 92.
Sí, o sigui, ara farà 30 anys. El setembre del 92. Sí. Després de fer de voluntari olímpic, vaig acabar aquí.
El casal, estem parlant d'una entitat que té una arrel profunda, no? Ja agafada aquí a la ciutat, que heu aconseguit que tingui un nivell de professionalització i de creixement que ha estat brutal. Tu t'ho imaginaves? Quan passes del voluntariat, diguem-ne, aquest 92, a una entitat com aquell casal, vist en perspectiva, on heu arribat a dia d'avui?
No, clar, no ens ho podíem imaginar, perquè Perquè, evidentment, en aquell moment la situació interna i de l'equip i tal no ho podia permetre. Segurament des del 98-99 que fem un canvi molt important és quan veiem que hi ha unes possibilitats. I jo crec que en aquell moment, seriosament, almenys per part meva i per part de bastants de l'equip, el que volíem era oferir al país altres, el mateix que havíem pogut aprendre del Raval, perquè nosaltres al Raval n'hem après molt, no? Llavors, a veure, això que hem après al Raval ho podem fer, donar a Badalona, a Santa Coloma, a la Mina, a Salt, podem fer-ho? I llavors vam anar cap a aquests llocs. La cosa que és molt complicat, per anar-hi, perquè el casal, clar, finalment va néixer en el Raval i és del Raval, i els de la gent del Raval se'l sent propi, i això és, ja ho veus, que la gent se l'estima, perquè sap que és de nascut al Raval. No? Ah,
segurament també perquè teniu una trajectòria que us acredita i que us avala, no? I que fa que molta gent que desconfia de moltes coses d'aquesta societat, en canvi amb vosaltres, sigui capaç primer de fer-hi aquesta confiança inicial que sempre costa i després de fer-ho, diguem-ne, amb una certa voluntat i ganes que els acolliu bé, no? Vull dir que no hi ha aquesta recança per la trajectòria pròpia.
I sí, jo crec que home, hi ha moltes entitats socials, moltíssimes, que treballen molt bé. Clar, jo conec el casal, jo evidentment no sé si m'hi fiaria de mi, però o sigui, de la gent que està treballant al meu costat, de les educadores que estan allà cada dia, evidentment el que dius tu, són acollidores, són capaces de tirar endavant i d'ajudar les famílies. O sigui, aquesta sensibilitat d'estar a prop de les persones impacta, a mi m'impacta molt, sempre m'ha impactat.
El teu pas personalment, el teu pas, diguem-ne, del volum voluntariat a que el casal sigui la teva feina, per entendre'ns? És un pas que hi ha un moment en què el fas de manera conscient i expressa o és un traspàs natural, diguem-ne, de cada vegada major implicació personal?
Bueno, perquè era necessari en aquell moment, tot el món dels educadors no n'hi havia en aquests moments. Clar, el 92 encara no havia acabat la primera generació d'educadors socials, que acaba el 93. Llavors, els que teníem una certa experiència, jo venia del món de l'ensenyament secundari i venia també del món de l'esplai de l'escoltisme, doncs érem els que vam haver d'assumir totes aquestes activitats, no? Accions que es feien. Llavors, clar, si volíem tirar endavant havíem de tenir gent que hi fos cada dia, no? No més que professionals, que hi fos cada dia, no? Llavors et professionalitzes en el moment que vas veient l'experiència quotidiana.
Clar, al final acabeu ara que esteu gestionant un equip que deveu ser entre treballadors, voluntaris, mil i escaig persones, i estem parlant de moltíssima
1.200.
Gent. 1.200, clar, imagina't, no? Clar.
1.000, així, al voltant, 1.000 voluntaris i uns 200 contractats, més o menys, sí.
Això també és la senyal, diguem-ne, de la recompensa social. És a dir, després entrarem, si vols, en el capítol administracions, diguem-ne, que crec que també us tracten bé, però no sé si us podrien tractar millor. Ja hi entrarem, diguem-ne. Però sí que és veritat que des d'un punt de vista social, una entitat que aconsegueix, diguem-ne, que 800 o 900 persones voluntàriament hi vulguin participar i dedicar el seu temps, suposo que també és una de les majors senyals, diguem-ne, d'èxit o de recompensa que podeu trobar, no? Els qui hi veu posar-hi fa 40 anys la banya en tot això?
Mira, sí, jo crec que la bondat, el que és la bondat i la generositat, això supera totes les religions, i totes les creences, i hi ha gent que és bona, i molta més del que ens imaginem, i hi ha gent que és molt bona, i gent que diu, jo, ostres, vull donar el que a mi m'han donat. Pensa que amb això, fins i tot ens estem trobant amb molts nanos que havíem tingut d'usuaris que es dediquen a col·laborar voluntàriament o al casal per donar allò que ells han rebut. I diuen, jo ho vull fer per ells. I tenim gent encara del casal, que és més interessant, que són col·laboradors econòmics del casal.
Donen col·laboradors diners. Econòmics?
Sí, donen diners al mes, al trimestre, a l'any. Gent que ha pogut més o menys estructurar la seva vida. Són cambrers i professionals. Tenim la gent que tenim un que és economista i llavors va treure... Bueno, tenia una situació familiar més fàcil, va arribar a ser economista i és un col·laborador econòmic del casal. Sí, hi ha gent que ho fa. Llavors, hi ha gent molt bona. Llavors, aquesta és la gent que et tira endavant.
Ara que feies aquest comentari sobre l'ajuda econòmica, us ha passat gaire factura la crisi o no?
A nivell econòmic, ens ha passat amb algunes subvencions que venien d'alguna partida que l'esperàvem i per canvis, diríem, de projectes no l'hem tingut. Això sí que ens ha afectat. Ara, et puc assegurar, al primer moment de la crisi, la gent va respondre. Nosaltres en aquell moment, clar, no estàvem ni al casal, estàvem fent treball a distància tots, vam haver de demanar ajut i la gent hi va respondre. Però ja no era per nosaltres, perquè clar, estàvem tancats. Llavors era ajut per famílies que sabies que estaven sense res.
Com ho vau poder gestionar en aquell moment? Clar, ara m'imagino, diguem-ne, sobretot aquells mesos d'ara farà 2 anys de tancament absolut. Clar, vosaltres, a tu, és a dir, perquè m'entenguis, si a tu et diuen, Enric, tu no pots anar a treballar, tu estàs deixant penjada a molta gent a qui cada dia li estaves obrint la porta del casal i que si aquella porta no s'obre, queda en una situació extremadament vulnerable.
Mira, a mi no em van deixar perquè em deien, a més, tu no hi pots anar perquè ja ets gran i més...
Ei, no, però posava el teu exemple, diguem-ne, personificava l'exemple, diguem-ne, de l'entitat, com ho vau poder gestionar.
Sí. Mira, nosaltres, per un cantó, és veritat que el barri és com el Raval, que és un barri únic amb això, potser per la tradició que té, la gent s'hi va llançar al carrer a donar menjar a altres. Vull dir, van haver-hi moltes iniciatives particulars que es van dedicar a donar menjar i van saltar-se totes les normatives que podien haver-hi. No? Nosaltres sí que vam, a distància, vam començar a trobar doncs, el problema de gent que no tenia connexió. Llavors, els primers dies, el primer dilluns i dimarts de la crisi, que de 13, 14, 15, el 16 i 17 de març, vam poder repartir mòbils a totes les educadores que tenien relació amb usuaris perquè Ostres. Tinguessin relació amb els usuaris. Llavors, vam lograr que tinguessin connexió, però llavors el problema era la connexió. No? Llavors, la connexió ens va venir l'ajuda d'una entitat que va dir, escolta, si necessiteu un senyor que va venir per aquí d'una... No dic la companyia, perquè sembla que faria massa publicitat, però... Dir...
No pots dir-la, eh? Vull dir que quan anem de parlar malament, pobres, o criticar-los, sí. També ho fem, vull dir que no,
doncs,
no
mira,
passarà res.
Tenia el mòbil perquè havia vingut a veure'ns de Parlem.cat.
Sí.
I tenia el mòbil i el truco. Li havia començat i dic, escolta, ens pots ajudar? I diu, bueno, digueu-ne on i us col·loqueu. Llavors ells col·locaven la connexió internet i trucades nacionals. No, trucades internacionals, no. Durant mig any i connexió a internet. I a xarxa, que això feia que tot l'edifici es pogués connectar pràcticament. No? Llavors em van col·locar 50. A tot arreu, fins i tot a sala, amb totes les problemàtiques. Això t'estic parlant de finals del març i principis d'abril.
Això fet en el moment més cru de la pandèmia.
Més cru, eh? Aquesta gent s'hi va llançar. Quan va arribar a 50, va dir, bueno, un dia diu, escolta, si arribem a 50, què? Dic, bueno, parem a 50, no? Que Déu-n'hi-do. Llavors, una altra companyia que ens va donar, Amazon, que ens va donar tablets. Llavors sí que anàvem repartint. Llavors obríem el casal per anar repartint coses. Llavors, com que el menjar semblava que estava cobert, però llavors vam descobrir que ja tenien més o menys tenien connexió, però el que no tenien era paper i bolígraf. I clar, i ni llapis ni res, vull dir que això a vegades no hi pensem. Llavors vam fer una recollida, Abacus ens va ajudar, però a més vam recollir, vam buidar tot el material que teníem al casal, vam fer lots i vam començar a repartir tot aquest material per les famílies. Vam dir, buidem tot el que tinguem i mira, és emergència. I vam obrir tota una campanya buscant diners i ens va arribar molts diners, molts. I ens van arribar mascaretes, i ens van arribar ajudes econòmiques molt importants d'empreses. I això, aquests diners, era clar. No anaven pel casal dels infants. Bé, bueno, sí, anaven per les famílies, clar. Directes.
Correcte, anava a dir. Vull dir, vosaltres n'éreu purament uns transmissors, no? Transformàveu aquell diner que entrava en allò que calia per ajudar aquelles persones en aquell moment.
Clar, nosaltres despeses, vull dir, l'administració i les, diríem, els diners, els socis, els col·laboradors econòmics, ningú va deixar de donar diners al casal. Després la gent ha anat mantenint i les campanyes s'han anat mantenint bé, econòmicament hem anat sortint-nos prou bé. L'únic és que teníem aquesta partida de l'administració pública, que en concret de Madrid, que l'esperàvem i no ens va arribar.
I no va, sí i no va arribar.
Aquesta ens ha fet molt mal. Ah. Però les altres hem anat tirant.
Per què no ha arribat aquesta partida?
Jo crec que aquí ens vam també, a veure, segurament ens vam equivocar nosaltres amb cap a quin sector en aquells moments estàvem demanant. Jo crec que no era cap més cosa que aquesta, però clar, quan són molts diners amb una entitat com la nostra, que hem d'anar vigilant perquè tampoc gestionem molts diners, gestionem 5, 6, 7 milions,
Déu-n'hi-do, però clar, també teniu un nivell d'inversió i de necessitat, no?, de moviment
Exacte.
De diners que és molt elevada, perquè no els teniu pas per generar guanys, diguem-ne, sinó que, que els invertiu contínuament, no?
Sí, poques vegades. El que ens està arribant ara, que és una cosa que penso que és molt interessant, i mira, aprofito, ara sí que faig publicitat.
Oi, tant, casal, a veure.
Que és una cosa molt important, i entitats com la nostra, sé que a Càritas això li va molt bé, són les herències. Gent que diu, mira, no tinc ningú, i la dono a una entitat social. Això realment salvarà, jo crec que és un futur molt important. Perquè hi ha molta gent que és bona i diu, mira, jo no sé, perquè s'ho quedi l'Estat, ho donaré a una entitat. Ah. I aquí sí que ens ha arribat alguna cosa que ens ha salvat. O sigui, els anys no acabaven bé.
Sí, però aquí hi ha petites coses. Fixa't, Enric, la frase que has dit. Abans que perquè s'ho quedi l'Estat, que s'ho quedi una d'aquestes entitats, no? I un es planteja, escolta'm, i l'Estat que rep aquestes herències i que en són moltes al cap de l'any, per què no en destina ella, per exemple, ella, vull dir, l'administració, no? Per què no destina part d'aquests diners que li arriben d'aquesta manera directament a entitats com la vostra, no? Per exemple,
perquè al final... Ja ho fa, les intestades ja ho fa. Ho fa, però clar, són tantes entitats que estem amb a la roda, que ara fa, no sé quan, deu fer 3 anys que ens va arribar l'última vegada, doncs
clar,
trigarem
que
bastant.
Que torni a tocar una altra vegada,
que torni
no?
a tocar. Llavors, això sí, jo, a veure, això clarament, si alguna cosa funciona al casal és l'economia, el que porta l'economia és tan rigorós, que ni un cèntim va estar mal...
A vegades no hi ha millor garantia que aquesta, eh? Vull dir que...
Sí, evidentment, és la garantia. Llavors, evidentment, clar, que entren 7 milions, però surten 7 milions, cada any s'han d'anar buscant aquests 7 milions, no els tenim, no tenim tou. Nosaltres, propietat en aquests moments... Jo crec que l'única propietat que tenim és la seu social, com a propietat, no tenim res més.
En aquest...
Llavors...
Digues.
No, això, no tenim res.
En aquest propòsit hem escoltat a Lluís Llach, hem escoltat a Joan Dausà i escoltarem avui també Raimon.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món. La vida ens dona penes i al naixer és un gran plor. La vida pot ser plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu.
Compartint aquest propòsit a Ràdio Estel aquest cap de setmana amb l'Enric Canet, el director de Relacions Ciutadanes del Casal dels Infants. Parlàvem ara, Enric, de la pandèmia, de la crisi, de com tot plegat ha acabat afectant-nos. Creus que ens ha fet una mica millor aquesta pandèmia com a societat? Perquè aquest era un en els moments més complicats que abans repassàvem, socialment també es deia d'això en sortirem i en sortirem millor. Jo a vegades tenia una mica dubtes i deia, no sé si en tinc tan clar, si en sortirem millor, si en sortirem tirem una mica més individualistes. Amb la perspectiva d'aquests pràcticament 2 anys, per exemple, de pandèmia, què hi diries tu, Enric?
Mira, jo penso que per un cantó, d'entrada, no, al contrari, ha anat a pitjor. D'entrada penso que sí, Però jo crec que hi ha aquelles llavors, no? Que queden, no? Aquesta terra sembrada, que va donant noves pistes. Jo penso que hi ha pistes molt importants, que ja provenien d'abans de la crisi, però que s'han anat consolidant, com per exemple el feminisme, tot el tema de l'ecologia, del mediambiental, tot el tema de l'economia circular. Tot això sí que va llaurant i la gent veu que un altre tipus de vida hem de fer entre tots, perquè aquesta vida que portem tot ens porta al desastre. Portarà primer al desastre aquesta gent més feble, però després ens portarà al desastre a tots. Jo crec que a la llarga sí que sortirem beneficiats d'aquesta crisi.
Però, en canvi, ara has plantejat, jo crec que has posat dos elements, per exemple, damunt de la taula, no? Parlaves del feminisme o de l'ecologisme, que segurament són dos dels elements més transformadors que ja serviren clarament com a motors, no?, d'aquesta nova societat. Jo crec que tenim una certa tendència, Enric, també t'ho diré, a eliminar el concepte de la pobresa en aquesta tríada, perquè també em sembla que estem començant a intentar a vegades no mirar-la gaire, no? Em refereixo a la societat en general, perquè acabarà marcant moltes coses, però segurament per aquells que no han entrat en aquesta roda de problemes, ara mateix el feminisme i l'ecologisme són les dues qüestions que més mouran i canviaran el món amb la gent generacions noves que pugen.
Sí, tens raó. I la tercera pota seria la desigualtat econòmica. Vull dir que això haurien de ser les tres per intentar tirar endavant un canvi de món, no? Tens raó. Llavors esperem simplement que la gent que veu el feminisme el vegi des de la situació de la desigualtat, perquè normalment les dones són les que estan en situació més de desigualtat, no? Jo
Aquesta
crec
part
que
del feminisme i de l'empoderament de la dona, traslladat a la feina vostra, és alguna cosa que ja intenteu inculcar també en l'ajuda i el camí que feu, en aquest cas amb les nenes i joves amb qui treballeu?
sí, per un cantó les nenes i joves, per l'altre les mateixes dones, no? Clar, per exemple, el projecte aquest de mares que tenen que són de nens de 0 a 3 anys que han vingut de
Sí.
Pakistan, de Bangladesh, de la Índia, són mares molt joves, són mares de 19 o 20 anys. I llavors amb elles, però evidentment el que dius tu, el treball des de molt petits que tots s'ajudin entre tots. Mira, l'altre dia parlàvem precisament amb una educadora dels joves de 12 o 16 anys i em deia que potser d'imatge els joves i els nois i les noies sí que tenen aquesta imatge de ser doncs, com molt masclistes els homes i tal, però que en realitat s'ajuden conjuntament homes i nois i noies, a més de tota la diversitat d'orígens, perquè el Raval és de tota la
Sí.
diversitat, no? I diu, no, 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 i no tenen problema en relacionar-se i ajudar-se. I diu, en els moments de problemes emocionals, que molts d'ells acaben amb salut mental, però molts són problemes emocionals, el suport que tenen són els seus amics d'aquí del casal i amigues, i aquests són els que els donen en aquests moments suport.
Clar, al final estem parlant també de persones que en molts casos no arriben de països que en aquest sentit, si nosaltres encara hi anem coixos, perquè a vegades en aquesta qüestió del feminisme i l'ecologisme nosaltres ens omplim molt la boca, però encara hi anem bastant coixos, diguem-ne, no? Però clar, aquí estan arribant persones que venen de
De
cultures i de
situacions
societats que encara estan infinitament més enrere, no?, que nosaltres, que fins i tot potser algun plantejament que els feu els pot resultar un xoc important, diguem-ne, de canvi de paradigma personal, no?
molt, 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 molt. Hi ha països que... I dintre dels països, perquè no tots els països són iguals, però hi ha països que tenen una situació, diríem, la dona, si és molt del món rural, són fonamentalment molt difícil. Llavors hi ha coses que has de treballar i hi ha coses que també has de saber que hi ha límits. Hi ha fronteres vermelles que no s'han de tolerar,
En quin sentit?
evidentment. Per exemple, evidentment l'ablació, però clar, en aquests moments tampoc ens trobem en cap cas de dir, ostres, si s'ha trobat de seguida, s'ha gestionat, però és que ja és un problema, no és un problema de cultura, és un problema social, i això s'ha d'aturar. I després el tema dels matrimonis una mica dels països d'origen i coses d'aquestes que encara ens podem trobar. Llavors això és difícil de lluitar, però hi ha entitats que ho treballen molt i és enviar la dona en aquesta entitat.
Clar,
Però
perquè
és
més en
complicat.
aquest sentit, diguem-ne, sí que estem parlant ja de qüestions més que socials, pràcticament culturals, no? Que és una arrel que segurament costa més de treballar en aquest sentit.
Sí, és molt difícil perquè, clar, és que la noia aquella prengui una decisió que és molt complicada perquè finalment ha de trencar amb la cultura i ha de trencar amb tot el seu entorn i la social i familiar. I això es fa molt difícil, però, clar, ho hem de seguir treballant.
Gràcies a la feina que ha fet durant bona part de la seva vida, deia ara l'Enric Canet, abans voluntari olímpic, a partir d'aleshores canalitzat a través del Casal dels Infants, que no només treballa i continua treballant, evidentment, al Raval, que és on va néixer, sinó que després doncs, ha anat extenent la seva activitat allà on se'ls ha necessitat, tant fos a Santa Coloma de Gramenet, al barri de la Mina, a Salt, o si calien anar a treballar directament sobre el terreny, al Marroc, en aquest cas. Enric Canet, gràcies per acompanyar-nos en el propòsit d'aquest cap de setmana a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada ben forta.
Gràcies perquè sempre et recordo molt bé.
Una abraçada grandíssima, Enric.
Igualment.
I als qui ens heu acompanyat i escoltat avui, moltes gràcies per ser-hi. Ens retrobem la propera setmana aquí al propòsit. Un propòsit que acabarem amb Joan Manel Serrat. Fins la setmana vinent.
Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats vam travessar una porta tancada. Ella, com us ho podré dir, era tot el meu món llavors. Quan a la llar cremava només paraules d'amor, paraules d'amor senzilles i tendres. No en sabíem més, teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre'n. Tot just despertàvem del son dels infants, en teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'en comedians d'històries d'amor, somnis de poetes, no en sabíem més, teníem 15 anys. Ella, qui sap on és? Ella, qui sap on para? La vaig perdre i mai més he tornat a trobar-la.